11 i 7 del matí, això ho sabeu, aquesta sintonia ens porta al futbol, ens porta a la tertúlia esportiva del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, una tertúlia avui amb el cap de futbol de Mundo Deportivo, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Amb el director del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, Sergi Alemany, què tal, com estàs?
Bon dia de nou.
I avui amb el Julen Tortosa, estudiant en pràctiques del Sant Cugat a fons. Julen, què tal, com estàs?
Bon dia.
I encantat de tenir-te aquí, i tranquil que no reparteixen massa canya aquesta gent, eh? Això segur. Parlem del Mundial.
Del Madrid?
De quin equip ets?
Del Barça.
Del Barça.
Igual, igual no ho donarem gaire.
Està, ens falta aquí. Jo sempre trobo a faltar algun merengue, algun perico de més. Llàstima, és el que ens passa aquí a Sant Cugat, que hi ha molt culet. Què hi farem?
No hi podem fer. Sempre podem fer el paper una mica, com es fa a altres bandes.
Exacte. En tot cas, parlem del Mundial. Un Mundial, ho comentàvem fora de l'estudi, que déu-n'hi-do. Quin Mundial estem vivint, Jesús Galindo, una bogeria. Deia, si he de fer pronòstics, no en certo ni una.
Argèlia.
Argèlia mateix, ja, no?
És que a veure...
Ha sigut complicat que s'ha d'enfrontar amb Alemanya.
No, sí, però és igual.
És una de les màximes candidates.
Escolta, vam començar el Mundial, vam veure els primers partits, els primers dies, l'Itàlia i Anglaterra, que tots vam quedar entusiasmats.
Amb Itàlia.
Jo, amb els partits, i amb Anglaterra, també, amb els dos. Amb els dos.
Sí, però potser més amb Itàlia aquell dia, per la victòria.
Sí, però els dos equips van jugar força bé. I veus aquell partit i dius, bueno, pues, Itàlia i Anglaterra poden arribar on sigui. Itàlia i Anglaterra, les primeres al carrer. Espanya, gran favorit al carrer. Avui estan passant coses molt rares.
Jo aniria més enllà, fins i tot, Brasil, la gran favorita
Brasil
per mi...
Brasil està patint molt.
Home,
Argentina està patint molt.
Clar, exacte.
O sigui, Brasil està jugant al Neymar i Argentina està jugant al Messi, els dos culers. Però sí, sí. A més, fan patir.
Però ja sabíem que el Brasil era això, abans de començar el Mundial. O esperàvem una altra cosa d'aquest Brasil?
Jo esperava més.
Jo menys, fins i tot et diria.
Menys.
Imagina't.
Jo més.
Sí.
Jo més, pel fet de jugar a casa... O sigui, jo esperava un plus més dels jugadors. O sigui, sí, els jugadors sabem que hi ha unes certes limitacions, això sí. Però jo esperava un plus més dels jugadors pel fet de jugar a casa, amb la seva afició, la torcida, tot allà, tot el merder aquest que munten ells. Jo esperava alguna més, que donarien més. Però no, és que és Neymar i poc més. I David Luiz al darrere també està bastant bé... I poca cosa més. El Julio César l'altre dia que va salvar-los. Però...
Compte ara amb Colòmbia. Són equips que es coneixen, han jugat
que ho anava a dir.
Entre si en més d'una ocasió.
I que no està fent-ho malament, Colòmbia. Eh?
No pas. No,
parteix
no pas.
El Brasil en principi com a favorita, però s'ha de jugar. S'ha de jugar aquest partit. Jo crec que sí, però que en aquest cas el Brasil... si comença i comença des d'un principi que amb Xile, de fet tampoc va ser un dels pitjors partits que li hem vist al Brasil en els últims anys, quan parlàvem de com arriba aquest Mundial, sabia que tenia al davant una Xile amb jugadors com Alexis, que són el clar referent
i amb un Bravo que va ser el que va fer
de com hi va,
jo ja veia la portada
Bravo,
l'endemà jo l'estava veient ja, de fet l'olorava, però mira, malauradament pels xilens, òbviament, finalment no van poder passar, però ostres, no sé, quin partit es va viure, tu?
Perdona, que l'havíem tallat.
Sí, no,
perdona.
Es va viure un bon partit. Jo crec que ara el Brasil, potser després de superar aquest obstacle, aquesta pedra que era Xile en el camí, tot i fer-ho a través dels penals, de necessitar la tanda de penals, ara pot demostrar davant Colòmbia que està un esgraó per sobre de la resta de seleccions, que juga a casa i que hi ha encara aquesta recta final per ser campiona, o si més no, per arribar a la seva final. Jo crec que amb Colòmbia pot donar un pas important aquí i el partit podria esdevenir més fàcil que la Xile.
Estic d'acord amb tu, però en part. Vull dir, Colòmbia ho veig també una pedra.
Sí, ho és,
després,
eh?
I després de Colòmbia, si passen... hi ha Alemanya, ja no dic Argèlia
o França,
encara que jo crec que ara la favorita és Argèlia per guanyar el Mundial.
El Sergio situa França.
França o Alemanya també és Alemanya. També són França i Alemanya, sí. Que...
No, però primer seria Alemanya que li tocaria per quadre, em sembla.
No, s'han d'enfrontar França amb Alemanya.
Bueno, França o Alemanya, sí, ja dono per suposat que guanya Alemanya.
Ja poses a Alemanya.
Els dos serien unes bones pedres de toc, també, vull dir que el suarà, eh? Si guanya el Mundial, el suarà i el suarà molt, eh?
Pot ser molt... Jo trobo que Brasil ho té complicat, però fins ara ho ha tingut molt complicat.
I ha sortit.
I només té un empat, de moment. Només ha empatat un partit. Ara no m'atreviria a dir contra qui van empatar, però vaja, contra Mèxic van empatar. Contra Mèxic, exacte.
Bueno, i contra Xile.
I contra Xile, exacte.
Pròrroga i...
Sí. I a mi és un d'aquells partits que menges les paraules, que dius, bé, si arriben els penals, que ningú pateixi, que Julio César... no trobo que sigui un gran porter, ni molt menys. Trobo que va fer una molt bona temporada i patava, mitja dura dos i un pal que va abandonar, però això són coses que passen en el futbol, tampoc ens hem de posar ara dramàtics en aquest sentit.
És una llàstima l'últim penal de Xile, perquè està molt ben xutat, a mitja alçada, sí. I ajustat, és un dels llançaments més difícils d'aturar pels porters, però la pilota toca amb el pal i creua cap a l'altra banda el mateix jugador. Crec que queda bastant decebut en el moment, evidentment, per aquesta eliminació a l'últim penal. És el que tenen les tandes de penals, i ahir ho vam tornar a veure amb Keylor Navas, protagonista, aquest matí ens ho apuntava el Julen, en la victòria de Costa Rica davant Grècia.
Tot un tros de jugador que l'ornava referent a Costa Rica i que hi va fer un molt bon partit, a més, no només a la tanda de penal, sinó que a més va fer una aturada espectacular cap al final del partit, que se la troba dos cops i les dues l'atura. Al final va entrar un gol de Grècia, que allà el pobre no hi podia fer absolutament res. I parlant de Keylor Navas, és clar, gràcies al Mundial és que pots lligar-ho amb el Mercato molt ràpidament. I també sona que Keylor Navas podria acabar l'Atlético de Madrid. Aquest és un altre,
és un dels que sona.
És un dels noms que no es conforma l'Atlètic amb tenir qualsevol, eh?
Que l'Atlètic perdrà Courtois.
L'Atlètic, exacte.
Anirà per al Chelsea.
Clar.
Perdrà Courtois i quan has tingut la porteria tan ben coberta, que amb el Barça li passarà en certa forma el mateix amb el Valdés, s'ha de buscar un relleu amb molta garantia, eh?
Exacte. I malgrat aquests porters que estem veient tan bons, Bravo, clar, hem vist que ha fet un Mundial molt bo. Claudio Bravo, vaja, no sé com ho heu vist vosaltres, a mi m'ha agradat moltíssim en aquest Mundial. Sí.
Correcte, sí.
Però amb això dels porters s'estan duent molta fama a l'Ochoa, tothom parla de l'Ochoa de Mèxic i així. Jo no sé si vau veure el partit, però és que l'Ochoa...
No.
Jo no fitxaria enlloc, eh? No m'estranya que estigui en la situació que està, amb equips penjats i jugant de jocs i així, perquè va parar molt, però com va parar? És que era, jo crec que li tiraven a ell. Era tirar el muñeco.
Sí, però ja va més d'un partit del Mundial.
Sí, però
que aquestes que li venen a sobre les treu.
Si tu s'analitzes, és tirar el muñeco, eh? I ell està allà i sembla un ninot de fira que va fent bum, bum, bum. I sí, les treu, però clar.
És peculiar, s'ha de dir, eh?
Sí,
és un estil molt peculiar. Home, potser sap el que fa i estem aquí...
No, igual està estudiat i nosaltres estem aquí criticant, però...
El que queda clar és que segurament aquí trobarà, no?
Sembla més un porter d'handbol.
Sí.
Això en sap Julen, perquè tu jugues amb vol,
sí,
a més a més.
Clar,
li veus aquesta semblança.
Sí, tal com treu les pilotes, té moviments de porter amb vol i tot.
Però ja voldrien, no?, molts porters, poder recórrer a la tècnica de l'handbol i a treure cames i braços sota pals.
Però clar, si has de sortir així...
Clar, però jo vaig tenir aquesta sensació de porter d'handbol amb el porter de Ghana quan van jugar contra Alemanya. També tenia aquesta sensació que semblava més un porter d'handbol que no pas una altra cosa, i al final la jugada li va sortir malament, li van ficar dos gols, van empatar, finalment Ghana contra Alemanya, però clar, malgrat aquests reflexos, no sé si és tot el que s'hauria de demanar d'un porter. Llavors, clar, bon porter, depèn, potser per una situació límit, bé, però per un conjunt d'un partit...
Bé, porter titular d'una selecció present al Mundial, acaba amb l'Ajax o francès el contracte, el que està clar és que algun equip es fixarà en ells.
Ah, no, sí, segur.
Es parlava d'Espanyol, potser.
Era un dels que havia
sonat. Com un dels candidats per acollir aquest porter.
Era un dels que havia sonat, però l'Espanyol pràcticament no el descartava, però tenia por que amb el Mundial que estava fent, que per mi, por entre cometes, insisteixo, amb el Mundial que estava fent, pues que se li encariria molt. Aleshores... i que tindria moltes nòvies i que hi haurien altres equips que el voldrien.
Anem a altres partits, si us sembla, perquè aquesta jornada de Mundial, aquesta meitat que s'ha jugat dels vuitens de final de la Copa Mundial, ha donat molt de sí. Per una banda, hem comentat aquest Brasil-Xile, un partit que va ser vibrant. Deixeu-me preguntar-vos, alguna va en Brasil de vosaltres?
Jo.
Sí?
Sí.
Sí? Ostres.
Jo no m'amago, anava amb Xile.
Jo anava amb Xile, també.
Jo no.
Jo també.
És que Xile té l'Alexis, no puc anar amb l'Alexis.
Això és molt gros, Jesús, eh? Això ja va.
Té raó,
jo
té raó.
Només me n'alegro del Mundial d'Alexis per veure si surt més barat el fitxatge del Suárez.
Home, mira,
ara jo crec que
el
Barça està en condicions d'exigir, de dir, escolta, a veure, ara quasi val més, eh?
També hi ha...
Quasi, és un canvi per canvi...
No, val, però una cosa, la mossegada...
També hi ha Pedro,
però
compte, Jesús, també hi ha Pedro, que podria ser moneda de canvi...
Aquest em sap greu.
Per Suárez.
Perquè a mi Pedro... A veure, jo Pedro crec que ho ha donat tot al Barça. Dubto que pugui donar més del que ha donat. De totes formes, és un jugador que que com a segona opció és molt bo.
I tant.
És molt bo perquè trenca un partit, el trenca. Si surt allò de xances, el trenca.
Sí, ara s'ha de veure, però, si Luis Enrique compta amb ell o si ha donat aquestes facilitats perquè sigui moneda de canvi per l'arribada de Luis Suárez.
Coneixent el caràcter de Luis Enrique, a mi em sobtaria molt que no comptés en el seu cap amb Alexis i amb Pedro, amb els dos. A mi, jo si fos Luis Enrique, els voldria, els dos.
Més agressiu, no? Luis Enrique, més d'Alexis, més de Luis Suárez.
Exacte, també més de Luis Suárez, exacte.
Sí. Més de Luis Suárez sí que el veig.
Potser Pedro el veu una mica més calmat, tot i que sabem tots que porta la revolució per dins.
Sí, home, i tant que la porta. I parlant de Luis Suárez, aquesta mossegadeta que ha fet, la barateix? Això és la...
Aquest és un altre dels...
La barateix i segon.
Dels temes que passa amb Luis Suárez, que ja va dir que no vol continuar al Liverpool... I que nòvies no li falten, però fins al novembre, si la FIFA no rebaixa el càstig, no podria jugar. S'ha parlat fins i tot, Jesús, tu d'això en deus tenir més informació, que el mateix Barça estaria amb Uruguai, amb Luis Suárez, mirant el TAS a veure si...
Sí, el Barça es va oferir.
Si es rebaixa la sanció Suárez.
Va oferir
Suárez.
Els seus serveis jurídics per ajudar-los i col·laborar amb ells per veure si podia rebaixar la sanció.
I això ho hem d'entendre com un gest...
Una declaració d'intencions absoluta.
Això és...
Claríssima.
Claríssim.
Un club no ofereix els seus serveis a qualsevol.
En tot cas, Luis Suárez, malgrat que de tant en tant té aquests detallets... Mossega és el tercer cop que mossega, per tant...
Sí, sí. Mossega o no mossega? O topa, com diuen...
Home, ell diu que cau, l'hem d'entendre.
Una topada tindries marcades la part de dalt, la part on topes i així, però no tota la...
Ell es fa mal, ell va a terra també, i s'emporta les mans.
Sí, bueno. És que ho passa fatal.
Però és que tenia fatal. Marcada tota la dentadura, tot allà, totes les dents, no en faltava ni una.
Sí, sí, però potser sobta la duresa d'aquesta sanció que li hem posat la FIFA, fins i tot Chiellini es va sorprendre del que li queia a Luis Suárez. Creieu que és proporcional la sanció que li cau? Si us serveix, jo crec que sí, un tio que per tercer cop consecutiu mossega, jo crec que
sí,
que s'ho mereix.
Jo el vull que el Barça ho fitxi, però jo crec que la sanció se la mereix.
Jo estic amb el Jesús també, crec que ara s'ha obert el debat si és exagerada, no, si el mateix Chiellini
no
s'ha posicionat,
a veure, el Chiellini
per dir que li sembla, que jo trobo que l'italià potser no hauria d'haver fet això, perquè estem demanant a la FIFA que marqui unes normes, que marqui unes regles, que siguin dures, i en el moment en què emets un càstig exemplar, surts i dius que potser el càstig tampoc n'hi havia per tant. Jo crec que sí, evidentment, no s'han de permetre aquestes pràctiques, aquestes actituds dins els terrenys de joc, tal com es penalitza els equips quan les seves aficions cometen comportaments incívics, s'ha de fer el mateix amb els jugadors, i Luis Suárez és la tercera vegada que comet una errada d'aquestes, que ningú s'explica com va poder retornar a cometre-la, però que va passar. Home, és una errada de comportament.
Ostres, jo trobo que és molt greu, perquè és que una mossegada em sembla que no és tan en calent com pot ser una altra acció violenta en un camp de futbol.
Una mossegada és una reacció d'un nen de guarderia, de jardí d'infància, que no sap com resoldre un problema, i com que no sap com resoldre un problema li agafa el braç al company i el mossega. És una reacció així.
Ostres, tu, realment, clar.
Sí, és una reacció de... necessita un estudi psicològic.
I
aquest
vist
personatge.
Tot l'embol, això...
L'embol és dur, no, Julen? Però no arriben a passar.
Però no mossegueu.
No.
Alguna pessigada no sí, no? Tant. Alguna pessigada...
Sí, per molestar el rival.
Per molestar el rival sí que és una pràctica habitual, no?, d'alguns defensors,
sí, però...
amb tants braços també.
Arriba a mossegar, ja no.
Però malgrat això que esteu dient ara, de que necessitaré un examen psicològic, l'amic Luis Suárez, malgrat això, volem aquest tio al Barça?
Sí.
Per què?
No tinc cap dubte. Perquè és un gran jugador.
I tant. Això no tinc dubtes.
És un gran jugador, i a veure, i el Barça ara no traguem el tema dels valors i tot això, i de que la imatge...
Sortirà, Jesús.
Sortirà, però home, el Barça ha tingut un senyor que es deia Risto Stoikov, que trepitjava àrbits i que en feia mil i un al camp. Hmm. La trepitjar àrbits era la greu que veia tothom i que ensenyaven 50 cops, però en feia mils. Hmm. Mils. Ha tingut un Ibrahimovic que deixem-lo córrer. Hmm. Vull dir, i en canvi, vull dir, el rendiment de l'Stoikov ningú pot discutir amb el Barça.
I jugar-se-la també,
El rendiment de l'Ibrahimovic pots discutir-lo o no discutir-lo. Jo crec que va ser bo.
Sí.
Dintre de les circumstàncies va ser bo, també. Uh-huh. I el Luis Suárez, a veure, és un jugador que si corres el perill que et faci una mossegada amb un contrari. Mira, si és el Pepe, doncs es barallaran els dos.
Ostres, fi del món,
pot ser divertidíssim.
Això segur.
Però vaja, jo crec que el Barça no ha de pensar en això. El Barça ha de pensar que esportivament és un jugador que li pot donar molt rendiment, que li pot treure molt profit. A veure, un Luis Suárez amb Neymar i Messi, és que Jo m'ho imagino i, joder.
No, home, seria, jo crec que sens dubte, la millor davantera del món. Això per suposat.
Sí, després hauria de funcionar.
No sé, que Madrid digui el contrari. Clar.
No, Madrid no, Madrid és Bale i Cristiano Ronaldo.
I Benzema el podem sumar?
I Benzema i...
Clar, i ara que acabo que no fitxin a Falcao, que també.
I el Xixé, que deien que era figura, ah, sí, i que acabarà també perdut por ahí. Segurament. Com acabat Morata i com tots.
Xixé ja va tenir mala sort també amb la lesió, veurem com es recupera.
Encara que no hagués tingut la lesió, tu creus que Xixé aquesta temporada que hauria sigut titular al Madrid?
Molt difícil.
Perquè si...
Per no impossible.
Si està Benzema, perquè està Benzema? I si s'hagués anat a Benzema, hauria anat a buscar una altra figura. Hauria anat per Luis Suárez com a bojos.
James Rodríguez també s'ha ofert ara al Real Madrid, un jugador de moda de Colòmbia.
Un gol fa jugador de moda, això ja ho sabem, però jo no sé res d'aquest personatge de James Rodríguez.
No, jo he sigut seguidor de Colòmbia en aquest Mundial, he vist tots els partits i és espectacular aquest jugador.
Sí?
Porta uns partits que, mare meva, tant com en gols, com en passes, com en assistències... Jo, s'ha parlat molt de Messi, de Neymar, però jo crec que està sent un dels millors jugadors del Mundial.
Caram, tu, perquè aquest noi on juga ara mateix? Ho estic buscant?
Crec que a França.
Al Mónaco juga.
Al Mónaco.
Per tant, és company de Falcao.
De Radamel.
Sí.
Caram, tu, doncs, home, si Falcao hagués arribat a aquest Mundial... Sí, si hagués arribat a aquest Mundial s'hagués juntat dos jugadors que... Déu-n'hi-do.
A veure, i ahir sortien declaracions que s'han publicat avui de Maradona, del Tavares i així... I Maradona el comparava que era un jugador, diu, tan bo com serà tan bo com pot ser Neymar o com pot ser Pelé.
Caram, tu.
I el Tavares, em sembla que era el que apuntava, que és tan bo com Neymar, Messi, Maradona, que estava al mateix nivell que aquests jugadors.
S'haurà de veure. El Mundial són molt pocs partits, s'haurà de veure en temporada regular, però clar...
Sí, no? Tavares, el seleccionador d'Uruguai, ha apuntat alguna cosa així, no?
Sí.
Que per ell era el jugador més en forma en aquests moments.
Que estava millor en aquest Mundial.
Per sobre d'altres.
Que era la figura autèntica del Mundial. A veure, 4 MVP, que l'han escollit, 4 vegades millor jugador.
Home.
Els 4 partits, algo que encara no havia aconseguit ningú a cap Mundial. Bueno, tampoc això de l'MVP es fa des de fa molt temps, sembla que Sud-àfrica va ser
també una moda d'ara.
Va ser el primer Sud-àfrica que es va fer, em sembla.
D'escollir millors jugadors del partit, no, ara no.
Sí, finalment el Mundial, si no vaig errar, se'l va endur Xavi, l'MVP final.
Sí.
L'últim era per Xavi Hernández.
I aquest porta camí d'endur-se'l.
Sí, home, segurament sí. Home, si s'acumulen...
Està jugant bé, des de l'altre l'altre dia, jo no havia vist els anteriors, però l'altre dia va fer un partidàs...
I a més va fer aquell gol.
Espectacular.
Va fer aquell gol que es miri com es miri, és espectacular sempre, això per suposat. Parlàvem abans dels àrbitres, que volia introduir el tema. Ens ha anat bé el tema de Luis Suárez, d'aquesta sanció, que em sembla que tot... raonable, la sanció en qüestió. Podem anar a l'altra banda de l'arbre d'emparellaments, amb aquest partit d'Holanda contra Mèxic, i amb uns penals que es van xiular, d'altres que no, i Robben fent unes declaracions que s'han malinterpretat. De fet, jo mateix les vaig malinterpretar.
No,
i aquest matí...
No, és que d'entrada ell va fer les declaracions i va dir que va reconèixer que s'havia tirat amb el penal i així, però després, més tard, van sortir les declaracions més detallades, perquè això les va fer en un diari o una revista holandesa, no ho sé on les va fer, llavors les van recollir i es va disparar això en seguida per les reds i tot això.
Però sobre després, la piscina, no?
Exacte, després va especificar de que el primer va parlar penalti a penalti, hi havia tres que es parlaven, que havien hagut tres possibles penals, i deia que el primer reconeixia que s'havia tirat i que demanava perdó, el primer. Després, que havia hagut un altre que s'havia senyalitzat, ai, que no s'havia senyalitzat, perdó, i que era un penalti claríssim perquè li havien entrat dos persones i no sé què, no sé quantos.
Que és, crec, la lesió d'Héctor Moreno.
I del tercer deia, home, si a l'àrbit ho ha vist és que hi havia penal. Això és el que va dir del tercer.
Clar.
O sigui que...
Clar, què s'ha de fer amb un jugador que diu això, que admet que s'ha llançat amb un que ha fet la piscina o un penal després del partit?
També se'l tindria que sancionar.
És que si no vaig errat, fa un... Home, a Pinto se'l va sancionar amb unes declaracions a posteriori, si ho recordeu, amb el xiulet famós de Pinto.
No mereix puc ser càstig com a Luis Suárez.
No, home, clar que no, això, clar que no, clar
però
que no.
Però també es tindria que sancionar un tipus de declaració.
Clar, però és
no
que
no
final...
les declaracions en si, sinó la trampa que ha fet.
És que és la pregunta que ens fem sempre. Finalment, el comitè arbitral, quan actua d'ofici? Perquè no queda clar el criteri encara. A vegades sí, a vegades no.
Actua el comitè arbitral?
Ah, bé, mira, aquesta
pregunto.
És l'altra. Aquesta és la...
Existeix, però t'han d'explicar què fa.
Existeix?
Exacte, existeix.
Actuen els àrbits? Ah, no tenim el Miqui aquí, per parlar avui.
Llàstima,
quina influència tenen realment, no?
Però és que, a veure, una influència que et poden decidir...
Un partit.
Un partit, a veure.
Home, realment, tu, mira, tornem al partit de Brasil contra, contra Xile. A Brasil li hi ha anul·lat un gol per una mà que realment no, que no, no era. Que
no veia mà de Hulk?
Jo no la veig.
Que no.
A mi em va semblar clara, eh?
Jo no la veig.
I amb la repetició...
Jo crec que la controlava amb l'Espanya.
Ara, veient...
ara estem amb la discussió de que hem de disculpar l'àrbitre en aquesta situació, els... perquè tots hem vist repeticions i jo segueixo sense veure i tu la veus.
Jo per mi
i
ben anul·lat.
Aquí a l'àrbitre es pot disculpar. Hmm. Es pot disculpar aquí. Però hi ha altres seccions on que l'àrbitre no tenen disculpa. Que no tenen perdó.
Totalment. I futbolísticament parlant, d'aquest Holanda-Mèxic, una llàstima com Xile. De fet, dues seleccions, Mèxic i Xile, que hauran marxat del Mundial fent un molt bon paper.
Molt bon paper.
Però clar, aquest bon paper no es veu recompensat amb el premi d'anar més enllà i de somiar, per què no, en ser el quadre de les semifinals. Una llàstima perquè tenia arribat molt bé. Mèxic ha fet molt bons partits. Abans sí, deia el Julen que ell s'ha fixat molt en Colòmbia, que ha vist tots els partits. Jo he tingut també per horaris l'oportunitat de veure els partits de Mèxic. I un penal també, en aquest cas. Mira, tornem a parlar d'un penal, en aquest cas el de Robben, que ara treia el Sergio, que transforma Huntelaar i dona la volta al mig d'un partit que fins al minut 87 Mèxic s'enduia la victòria. Exacte. I el joc, de fet, durant gairebé els 90 minuts, havia estat Mèxic clar dominador d'aquest partit.
Aquí ha sigut un àrbit que...
Per mi Holanda ara... té la sort d'estar a la banda fàcil d'aquest quadre i home, tots pensem que hi haurà una semifinal Holanda-Argentina.
Holanda hauria de tenir en compte que Costa Rica s'ha carregat a Anglaterra i a Itàlia.
Sí, sí.
Això es diu molt ràpid.
Sí, com a primera de grup va passar a Costa Rica, deixant fora a Itàlia i Anglaterra, i ahir va superar a Grècia, però ahir ja va tenir més problemes per superar una selecció grega davant d'Holanda...
No, lògic, a veure...
T'has d'esperar que...
Veure, lògic, el quadre, si evoluciona per lògica, però jo no m'atreveixo a fer pronòstics, insisteixo, serien Holanda-Argentina en una semifinal,
banda...
i per l'altra banda Brasil, jo crec que Alemanya. Jo crec que Alemanya és superior a França.
La lògica és aquesta, però
aquesta és la lògica.
Hi haurà alguna...
Jo faria un canvi aquí, eh?
Però ja veurem, igual en vés... en lloc de Johnson és Argelia a França el partit.
Jo faria un canvi que el Jesús no faria, que seria col·locar Colòmbia. Colòmbia-Alemanya per una banda... i Holanda-Argentina per l'altra.
Podria ser. Jo parlo de la lògica, de la teoria.
És la correcta, Brasil-Alemanya, Holanda-Argentina.
En futbol i en aquest Mundial s'està veient.
Bé, ja fa temps, no?
No s'aplica, sí, ja fa temps. Però no encertes pel lloc.
No, no, realment és que, a més, si mires els quadres, els emparellaments, són estranys, si més no, perquè si veiem els partits que s'han de jugar avui, és un França-Nigèria, una Alemanya-Argèlia, estem parlant de vuitens de final d'un Mundial. I a l'altra banda tenim l'Argentina-Suïssa i el Bèlgica-Estats Units, que aquests són un partit molt curiós. Aquest últim és... Però vaja, amb ganes de veure'ls i els Estats Units, que veurem si l'ha agafat el gust això del futbol, que aquest és el gran dubte, però vaja.
Bueno, estan fent una bona promoció.
És que és això.
Serà un partit disputat, aquest.
Que sí.
Estan fent a Bèlgica han d'acabar de despertar jugadors.
I a la que Estats Units el futbol deixi de ser un show i comenci a ser una cosa seriosa, ja veurem què fa Estats Units, eh?
Hauríem de vigilar, perquè quan fitxin, quan s'agrada una cosa...
Quan fitxin, no hi ha per fitxar les grans figures, per fer publicitat i així, sinó que fitxin
equip.
Per fer equips, s'ho poden endur tot, eh?
Jo crec que sí, jo estic amb tu, eh? Jo estic amb tu, Jesús, perquè...
De moment vius al Mundial.
Sí, sí, no, però sí, sí. Realment jo tinc aquesta teoria també, que és una gent que quan els agrada alguna cosa...
Sí. Que no és un procés d'un any, ni de dos, ni de tres, però que igual en 5 anys, 6 anys veiem els Estats Units com una potència futbolística mundial, eh?
Podria ser, no, a mi no m'estranyaria absolutament gens. Tot cas, enfrontant la Bèlgica de Courtois... que, vaja, s'haurà de veure com respon en un partit tan tens com aquest de vuitens de final.
I la gran pregunta, sense fer soroll, si l'Argentina pot ser campiona d'aquest Mundial del Brasil, que és el somni de tots els argentins.
Però la situació com la de Brasil, l'Argentina és molt paral·lela. No estan fent, per mi, un bon Mundial, però tenen dos figures
més determinants.
Determinants que decideixen. I van superant, i clar... A veure, és dintre de lògica una final Brasil-Argentina, i amb una final Brasil-Argentina pot passar qualsevol cosa, qualsevol.
Sí, sí, pot ser una autèntica bogeria. Jo, en tot cas, no me n'amagaré pas. Un maracanazo m'agradaria moltíssim, a mi, un altre maracanazo.
Però això... per què aquesta mania, Brasil?
Perquè en tenen 5 ja.
Bueno, ja, però...
Tenen 5 mundials, que està molt bé, que en tenen molts, que
però
no...
Però futbolísticament és que ha jugat molt bé, Brasil.
Ha jugat molt bé, sí, jo no tinc...
No l'hem regalat,
Jo no tinc res en contra dels brasilers en qüestió, ni de conya, però sí que és cert que el tenir tants mundials, que em ve de gust, és que ho guanya algú que no guanya mai. És a dir, que si guanya Costa Rica, si guanya Colòmbia, doncs estaria molt bé. Estaríem...
Sí, sí.
Jo crec que la nostra generació, Jesús, clar, hem sentit a parlar molt del Brasil, d'endur-se sí, mundials d'una forma amb un joc brillant.
I els que hem vist però, nosaltres, precisament, no...
Podem rescatar, Sergio, França 98...
Sí, però, 98, i no van guanyar, però el...
Però tenia Ronaldo...
El Mundial de Corea Japó, jo no recordo una Brasil espectacular, ni molt menys.
No.
Jesús ens remet als Estats Units, aquest ja no...
No el recordem.
Ja no el recordem. Ja no el recordem. Ja no. Ens agafem a França 98, em sembla, com sí, un dels primers.
Exacte.
Ja més... Sí que és cert que hi hauria d'haver abans els Estats Units, però...
Però és que Brasil és...
Però ens falta aquella màgia, segurament, de veure-li al Brasil
el futbol...
que mereix.
Exacte. Jo no sé si heu tingut ocasió d'estar a Brasil, però és que viuen el futbol amb tal passió, la gent, al carrer. Vull dir, ho viuen de tal forma que només per com es viu el futbol allà, ja val la pena.
I et contagiaries.
I et contagies, jo. He anat un parell de vegades per temes de treball, però no futbolístics directament. I de veritat, és que... Estàs pel carrer i qualsevol carrerot que t'hi fotis així veus allà jugant a pilota a quatre nanos i que els mires i dius, hòstia, aquest me l'enduria ara cap a la Masia. I va, estan jugant al carrer,
que no te'ls pots emportar
tots. Descalços, dius, ostres. No, sí, sí. Però de veritat, vull dir, es viu el futbol, és com el ball allà. El ball, el futbol és... No sé, ho porten a dins.
Els culers també volem en aquest Mundial. Potser que Messi el guanyi i que el tinguem content per començar la temporada.
Clar, això són coses que, clar, un Mundial no va deslligat absolutament mai de la temporada de clubs, perquè si Messi guanya el Mundial, òbviament aquesta espineta se la traurà. La cosa és, després de guanyar un Mundial, Messi serà...
Home, Messi m'encanta una feliç. Dinàmica que si guanya un Mundial, igual arriba aquí al setembre, estem parlant de renovar-lo.
Home.
Que es té que pujar el contracte i així.
Seguríssim.
Van renovar el mes de juny. No,
un altre cop, això...
Ostres, és que sí. Ja estem entrant en una dinàmica que el Messi ja comença...
És un personatge que... Vaja, toco fusta dient això, però és un personatge que podria resultar incòmode pel Barça.
En un futur?
En un futur proper. En un futur proper, perquè, clar, és un jugador tan important pel Barça en els últims 10 anys que... No. 10 anys o una miqueta menys.
Això ens ho diràs tu, Jesús. No sé, sí, és una cosa tònica habitual que passa sempre amb les grans estrelles, que arriba a un punt en què el paper de l'estrella acaba resultant... pel club,
mira, jo
dificultós
crec que,
per què fas?
Jo crec que
s'ha d'abandonar, s'ha de continuar...
Aquest, jo crec que el problema aquest de les estrelles, de que acaben moltes estrelles, acaben marxant de males maneres i així, jo crec que el problema és un, i no són els jugadors, són els intermediaris. Sí. Els intermediaris, quan guanyen cèntims, de veritat, no és tindre un jugador ja en renovant contracte, és amb un traspàs, és quan els hi cau la morterada. I jo crec que moltes vegades són ells els que provoquen aquestes situacions, aquestes tensions i tot això per forçar un traspàs. I que el jugador l'utilitza. En molts casos, els jugadors són utilitzats. Vull dir, jo crec que si tu agafes el Messi amb ell sol, aïllat del seu entorn, li dius, collons, porta aquí des dels 15 anys, està jugant i així, i jo crec que diu que si està a gust, si es troba bé, que es retiraria. Però de cop i volta apareix el pare. Que no sé què, que no se le valora suficiente. A l'altre que lo silban i que esto le pone entristece, no sé què, no sé quantos. I a l'entorn, a veure, els pares amb el futbol, perdó a tots els pares que m'estiguin sentint, els pares amb el futbol és la cosa pitjor que hi ha, però pitjor, vamos, amb diferència.
I a més, tant el Barça com Neymar tenen en comú aquest denominador, i és que el pare és qui porta tots els papers.
Exacte,
al final.
Exacte.
I això...
Els pares en futbol fan molt mal, eh? Molt.
Els futbolistes estan rodejats
nivells,
de moltes persones.
El nivell de Messi, Neymar, i el
moltes influències.
I el nivell de la Levin C del Gratallops, eh?
Sí, sí. Josep Maria Félez donaria totalment la raó.
Segurament.
Amb aquest tema dels pares. No en tinguis cap mena de dubte, no. Jesús. I amb Xavi què passa? Perquè és un dels jugadors, i tots, de fet, els integrants de la selecció espanyola, que per sort pel Barça ja estan de vacances... i han d'arribar més frescos, però no es parla més encara del seu futur i
no.
Ja se'n podria estar parlant.
No,
hi ha una opció de que
no
continuï al club?
Exacte, no se'n parla i les últimes notícies eren de que sembla que ho de Qatar, que es parlava tant, que no està tan fet.
Ostres.
Que no està tan fet i que no es descarta que es pogués quedar.
En tot cas, bona notícia que es quedi Xavi.
Sí, exacte, ho expliquem així,
és
però...
Difícil.
Sí, sí, sí.
És difícil.
Però contents tots, l'altre dia ho
és
dèiem.
És difícil, però jo crec que ell ha pres la decisió i ja està, i serà ja o serà Estats Units o serà un altre equip d'allà mateix del Qatar. Però que en aquest moment no està clar, ell va deixar el futur a l'aire l'altre dia quan va marxar de vacances, el va deixar molt a l'aire, i a veure, que es quedi, per mi que es quedi. I jo crec que si no es queda, pues, bueno, tampoc passa res, se l'ha de respectar. Un jugador que ha fet el que ha fet el Barça, prengui la decisió que prengui, se l'ha de respectar i aplaudir-lo si es queda i aplaudir-lo si se'n va. S'ho mereix.
Futbolísticament debutem amb el trofeu del Recre, no? Aquest any, amb el Colombino.
Colombino. No, no he mirat el calendari d'estiu, de veritat.
El
no
calendari sé. Comença ja, ja aviat amb aquest trofeu.
Sí, no, és que la setmana que ve ja comencen els equips a funcionar, la majoria, eh?
Caram, tu.
Això... L'Espanyol el dia 7, em sembla, ja es posa
sí, males notícies, aquesta elecció d'Héctor Moreno.
Sí,
ostres, sí. Perquè també era un dels jugadors que podia fer caixa a l'Espanyol.
Males notícies per això, no, no, no perquè la, no pugui jugar, sinó perquè l'Espanyol volia fer caixa amb Héctor Moreno.
I la podia fer. Era
volia fer caixa, podia
clau.
Fer-la, i ara, clar, se li ha generat un problema. Un problema que no pot fer caixa i, bueno, té contracte, tampoc el pot fer al carrer.
Sí, sí, totalment. De fer el Mercato està bullint, però sempre en segon pla del Mundial. Un cop que acabi el Mundial, tindrem el mercat bullint absolutament.
Tindrem l'explosió.
I a tot arreu.
De noms.
Sí, sí, exacte, mira.
A Mundo Deportivo, a no, l'Esport i a l'Àsia de Marca.
Aquesta setmana hi ha la intenció del Barça, el Rakitic, que em sembla que presenten demà o així. I el
i Bravo
també
ho presentar
aquesta setmana.
Demà dimarts, sí.
I, de fet, ara mateix el Madrid també comença a fer xup-xup dels seus fitxatges i... llegim a Mundo Deportivo avui que, segons el The Mirror, ofereixen 31 milions d'euros per Sterling, que és aquest davanter del Liverpool.
Mira, jo dels fitxatges, i no vaig en contra de la informació.
Dels fitxatges que publiquem?
Les informacions, no, en general, vull dir, és que els fitxatges que surten, en general al mercat, però en el Madrid en especial, tu t'agafes alguna web de les que hi ha madridistes i així, i al cap del dia et surten 5 noms diferents i els 5 estan les negociacions molt avançades i està fet. Clar, a veure, quan es parla d'interès, l'interès existeix, eh? O sigui, aquestes sí. Notícies no són falses. Hi ha un interès, però clar, és que un Barça o un Madrid o així maneguen una llista de jugadors que igual tenen 30.
Clar.
Tenen 30, que els estan seguint.
Va bé que treguis aquest tema ara, Sergio, perquè ho recordaran els oients que ens escoltin des de primera hora del matí, que el Julen també ha apuntat que Toni Kroos marca, em sembla que era, Julen?
Ah, Marca deia que...
Que diu que la cosa està avançada, que arribaria avançada. Per 5 anys i ja parlava de xifres.
Sí, de 25 a 30 milions costaria Toni Kroos, que és un bon jugador.
És un bon jugador.
A mi m'agrada molt imaginar-me els jugadors al seu lloc, això és una mica com el FIFA, te'ls imagines, com el joc. Toni Kroos no el veig al Madrid, ara mateix. En aquest Madrid ara mateix, vull dir, o el veig traient fitxes dels que té el Madrid ja molt bones, per cert.
No, parlant de fitxes del Madrid, canvi a la banqueta, eh? Zidane se'n va...
Se'n va al Castilla.
Ah, sí, Castilla.
Sí, 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 ara m'he quedat...
De l'acompanyat d'Ancelotti i es parla de la possible arribada de Cannavaro com a segon d'Ancelotti per la present campanya.
Que, a veure, ara mateix, parlant d'això dels fitxatges, el cas Zidane... abans d'acabar la temporada es parlava no sé quantes ofertes tenia de 1.000 llocs. Bé, vosaltres creieu si les ofertes aquestes real, siguessin reals se n'aniria al Castilla?
Aviat pujarà potser el seu Madrid, fill, no? Que és porter, Enzo Zidane.
I que al Madrid li interessés que es quedés al Castilla, al Madrid li interessaria, si el vol, dir, vale, vés-te'n, però les portes obertes. I a veure, i demostra amb algun equip de la Premier o algun equip de França, collons, demostres que ets bon entrenador i vamos, i se'n va l'Ancelotti i tu cap aquí. L'interessa més això que tindrà el Castilla, que el Castilla, recordem, estarà a segona B.
Sí, sí, precisament si alguna cosa amb aquest nomenament entenem que es busca és que ràpidament el Castilla torni a recuperar la categoria. I la pregunta de Toni Kroos, que ha deixat a l'aire.
No, està
el
bé.
Sergio, Jesús, te la deixo. Sí.
Toni Kroos, el veieu al Madrid i on? I qui traieu del Madrid? Perquè el Madrid una altra cosa no, però té un equip interessantíssim, almenys per noms té un equipàs absolut. Això és indiscutible.
Sí, però cada any canvia.
Sí,
quan acaba la temporada i comença la nova,
és el canvi de cromos, no?
L'equip inicial l'han canviat 4 o 5 noms.
Clar, el Khedira no es mouria. Ve la lesió i propícia. Si el Khedira hagués estat, hauria sigut el mateix a l'equip del Madrid?
Clar, no. De fet, el Madrid va millorar moltíssim quan Khedira, malauradament, es va lesionar.
Sí, sí, però, però al principi Khedira era titular, eh?
Sí, sí, indiscutible. Indiscutible, però clar, realment no li donava el... Crec que resulta que volia Ancelotti.
No, ja, però...
Això per suposat, un cop que marxa i deixen a Xavi Alonso i a Solet, canvia una mica la cosa.
Passa que, a veure, clar, Xavi Alonso, jo un altre jugador que el considero sobrevalorat.
Sí, sí.
És el jugador que més pega del futbol espanyol.
Sí, però...
El que passa que en sap, s'ha de reconèixer, sap pagar.
Sí, home, és...
I llavors hem d'estar contents que no vingués al Barça. No?
Sí, és un jugador que sap pagar.
I s'ha de dir que té molt de mèrit i perquè...
El que deies del Kroos és que... És que el Madrid...
On ficar Toni Kroos?
Què dius tu? Té molt bon equip.
És que, té molt, és que és això. I, té, i a més té bona banqueta, que això també és complicat
posaràs,
de dir.
On posaràs la figura que fitxin, a part d'aquesta, que jo crec que Florentino ja té fitxat? Que està molt callat, Florentino, aquest any.
Això preocupa, eh?
No, és que Florentino, Florentino té fitxat amb un gran jugador.
Hmm, segur. Segur, segur. Ell, ell necessita muntar ja aquell escenari.
Ah, no ens espanti, Jesús, eh? Que no, jo ja començo a pensar en Messi.
Ostres,
no ho sé, no ho sé. No, no, jo no, aquest nivell no ho crec.
No.
Aquest nivell no ho crec, però a mi que Luis Suárez...
Deia que Luis Suárez estava molt avançat.
Té un interès.
Hi ha el hàndicap de Catalunya, de la família, però...
Que ha acabat ara el Mundial, que la setmana que ve surti el Florentino Pérez i digui Luis Suárez, mañana lo presentamos, no em sorprendria.
Com a Barça, tu has de seguir fent el teu projecte.
Fixeu-vos, analitzeu els anys de Florentino Pérez a l'estiu, i abans que arribar a l'estiu, ja s'ha començat a parlar que interessa aquest jugador, i així, aquest jugador ha acabat arribant i ha acabat fitxant pel Madrid a final d'agost. Però ha sigut un tirella fluixa, que el jugador tiene que dar un paso, que no sé què, que no sé quant...
Vols dir que l'han après i ho mantenen en secret.
Està callat.
Es parlava de James Rodríguez, també.
També d'aquest noi.
Sí, però si és James Rodríguez, segur que ha sigut... Un fitxatge d'ara.
D'ahir per avui.
Sí, sí,
d'ahir per avui. No, no un fitxatge ja meditat.
D'aquests que abans deia el Jesús que cada dia se'n publiquen. Sí.
El Florentino Pérez, a veure, l'Ancelotti segurament sabia que existia el de Xots, però el Florentino Pérez que existia el James Rodríguez, ni idea. I no oblidem que el Madrid, qui fitxa, per molt que estigui l'Ancelotti a la banqueta o Mourinho, és Florentino Pérez, el gran fitxatge el fa ell.
Mm-hmm.
El fa ell, és seu. És el nom que veu que sona, que el vol tothom, doncs me lo quedo jo. És veritat, és que actua així.
Sí, 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 realment... són cromos al final, jo veig així sempre Florentino, és un tio que li agrada jugar cromos.
I un entrenador, si tu l'ofereixes un Bale, tu l'ofereixes un Cristiano Ronaldo, tu l'ofereixes jugadors d'aquest tipus, no et dirà que no.
Clar, exacte, no, no, per suposat, perquè a algun lloc els pots col·locar. Això per suposat,
si busques el lloc.
La gran pregunta és qui serà aquesta bomba, aquest fillatge estrella.
No ho sé, però jo, a mi em dona que algú té lliga.
Sí, sí.
Que no ho sé, igual m'equivoco, com amb tot.
No, però fa aquesta...
Amb pronòstics...
Portem uns dies que, déu-n'hi-do, eh? Mira, abans d'acabar, deixem sortir del Mundial un momentet, i és que parlant de pronòstics fallats, jo pronosticava que la final de l'ACB la guanyaria el Real Madrid, i finalment el Barça es va endur el gat a l'aigua. Ningú, vaja, jo almenys no m'ho esperava que podria passar d'aquesta manera. No sé si vols seguir aquesta final de l'ACB, nois. Sergi, tu sí que la vas seguir.
Sí, no de la forma en què es va guanyar. Està clar que ningú esperava, més després del que havíem vist sobretot a les semifinals amb el València Bàsquet, que van ser dos partits al Palau complicats com els que es van jugar a la Fonteta, però que per jugar a casa no podies deixar escapar, i en canvi els jugadors i Xavi Pasqual, aquí ningú queda fora de culpa, van deixar escapar dos partits que van obligar un cinquè partit, i ara amb el Real Madrid, la veritat és que sorpresa agradable, crec, per tothom. Per tothom del Barça, evidentment,
no del Madrid,
i sorpresa que el Madrid, un Madrid que ja al caure a la Final Four,
va quedar molt tocat.
Venien de la victòria més 38 al Barça a les semifinals d'aquella Final Four, i la derrota en aquesta Final Four a Londres ja el va deixar tocat, però no oblidem que al llarg de tota la temporada els registres són una barbaritat.
Sí, sí. És que clar, és que veus aquest Madrid i jo
que
feia...
Que ha perdut dos, tres partits a l'any.
Feia molts anys que no veia un equip així.
Ara siguem honestos, és els sistemes aquests dels play-off.
I després, mira...
Soc bastant anti-play-off.
Ara m'ho ha tret el Jesús. Arriba el play-off. Aquí hem de valorar si... Això va passar amb l'handbol, també.
Amb l'handbol.
En el seu dia.
A mi el sistema aquest dels play-off, a mi que em perdonin... A veure, la Lliga és la Lliga. Una cosa és una competició de Copa i així, però la Lliga és la Lliga. I la Lliga és la regularitat. I que quan ja has demostrat la regularitat tota la temporada, que te l'hagis de jugar
amb un playoff,
que és a cara i creu, perquè un equip que pot ser inferior a tu te la lia,
la cara ha tocat pel Barça.
Una altra pregunta que podem fer,
el sistema dels playoff és el sistema de les organitzacions esportives, dels organismes esportius, de treure calés de FIFAs, UEFAs, ACBs.
Clar, però sí que veiem, per exemple, que a la NBA els equips grans i bons saben gestionar molt bé aquest sistema. Ho saben fer molt bé, perquè els veus jugar de tota la temporada i dius, ostres, aquesta gent on va? I arriba els play-offs quan juguen feu, ho fan al revés. Ells de regularitat no la premien tant, però quan arriba el moment del play-off és quan donen tot el que han de donar, i és una cosa que es veu molt clara. I és que defensen
llavors,
quan juguen els play-offs de la NBA.
Llavors, és que ja no es ben bé una lliga. sinó que és un sistema, és una sèrie de partits. Exacte. Per classificar-te per jugar una final.
Sí, però si no vigiles, quedes però, fora clar, de les
tu, quan,
finals.
Quan tens el concepte lliga, esportivament, el concepte lliga és la regularitat.
Exacte.
I, veure, i si tu has tingut una temporada fabulosa, per una ensopegada que fas a l'últim partit, si la fas durant la temporada, ja és que no has tingut la regularitat. Però clar, amb un playoff jugar-te-la tot.
Clar, és això que es diu molt sovint.
Jo sóc molt anti-playoff, la veritat. Com a les promocions d'ascens i això.
Sí.
Són molt emocionants i molt de llons, però a veure, si tu t'has estat tota la temporada a dalt, que després un que s'ha posat a l'última jornada per casualitat allà et prengui el lloc, ostres, no és just.
El Gerard Piqué deia fa uns anys, recordo quan guanyava una de les últimes lligues, la penúltima lliga del Barça, deia que el que es miraria amb el temps era quantes lligues havia guanyat el Barça, que és el que donava la regularitat, que és el que ells més valoraven al final, més que les Champions, més que les Copes del Rei, per suposat. Però clar, finalment com mesura si un equip ha fet dinastia, ha fet un gran equip durant tants anys, si el, on es mesura al final és amb aquest torneig que és de cau, al final, que no és la Lliga. Quin és l'equip que és millor? El que ha quedat sempre primer a la Lliga regular, a la fase regular, o qui ha guanyat 4 play-off?
No, clar, és que és això.
Aquesta és la pregunta que hem de fer.
A la història passen els play-off.
Clar, què té més valor finalment? Per tant, l'Eurolliga o l'ACB? Aquesta és l'altra, perquè finalment l'ACB queda en un segon pla absolut.
Clar.
Amb això. Perquè al final tu miraràs si ets millor o pitjor quan jugues contra l'Olympiacos i no...
No és que els play-off, hi haurà gent que els defensarà i que dirà que estic dient una bajanada, però jo els veig interessos de diners, de fer diners. Ara organitzem allò un torneig final per fer més recaudació. I ja està, i punto. Jo veig això, sincerament.
Sí, sí, totalment. En tot cas, el Barça és el feliç campió de l'ACB, el Madrid, que és un dels millors equips que ha passat per aquesta lliga, no ho ha pogut aconseguir en aquesta ocasió.
Xavi Pascual content, però no, eh?
Home, jo estaria preocupat, eh?
Les declaracions, un cop ha acabat el partit, dures.
Si veiem la lista, és el millor equip aquesta temporada de bàsquet, ha sigut el Madrid.
Sens dubtes. I jo crec que com Terminator tornaran, eh, aquesta gent. O sigui que amb molt de compte amb aquesta gent. Acabem aquí la tertúlia esportiva d'aquest dilluns 30 de juny. Hem parlat amb el Jesús Galindo, amb el Sergi Alemany i amb el Julen Tortosa. Els tres, moltíssimes gràcies, nois. I ens veiem la setmana que ve.